A Ràdio Castellà, el debat.
Salutacions, molt bon vespre, passen 20 minuts a les 8 del vespre i com cada dimecres és el temps del debat. I en aquesta ocasió, doncs avui, si no em falla la memòria, 27 de febrer, estem en l'endemà del ple ordinari de l'Ajuntament i és per això que ja ens acompanyen regidors i portaveus dels grups municipals. Hem de disculpar la presència del PDeCAT i en tot cas sí que passem ja a saludar el Ramon Permanyer. Què tal? De Decidim.
Bon vespre.
L'Aleix Canalís, què tal? Som de Castellà PSC. Bona nit.
Bona nit.
I la Núria Raspall, Esquerra Republicana. Què tal, Núria? No tan habitual com podem tenir l'Aleix o podem tenir el Ramon. I s'agraeix també que de tant en tant doncs, pugueu passar quan més gent dels grups, millor. Entenc que deu tenir...
Si un dia veu portaveu, tampoc passa res.
Tampoc passa res. No?
Al davant de portaveus.
Però el podem substituir sense cap problema,
ens va quedar, ens va quedar clar en el plenari d'ahir. Que la Núria representa...
Em va posar el nivell del Jordi Cuixart, eh?
Jordi Cuixart, sí.
Aquesta també em va agradar perquè va dir no, el portaveu d'Esquerra, sí. No? Jordi Cuixart i Núria Raspall em representen, no?
Exacte. I després va dir amb la moció de la, segregació escolar que la regidora d'Educació la representava en aquest tema també. Vull dir, estava...
sí. Jo crec que... ahir es va guanyar el sopar.
Es va guanyar el sopar, sí.
Però diria que potser no va ser la compareixença, no, en el judici, del... en aquest cas de Jordi Cuixart, que suposo que potser amb això el va, com, no? El va fer doncs, estar extramotivat, no? Potser.
Home, va ser molt bona la intervenció no? Del Jordi Cuixart, va ser boníssima. De fet, sortia que havien guanyat 4.000 socis nous d'Òmnium.
No, realment, potser és la... és evident que, i ara fem un petit, perquè sí que es va aprovar, podem dir, no? I d'aquí ens agafem, no? Una moció dura, no? Entenem? Per part d'Esquerra, una moció en la que acusava, no? Podríem dir, no sé si la prova és acusar o... Però sí, acusar l'Estat d'utilitzar la justícia contra l'independentisme i va ser ahir doncs, les últimes declaracions dels acusats, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, i sí que és veritat que ha semblat com una revifada, no? La intervenció del Jordi Cuixart, potser en la línia en què es va obrir el judici a Oriol Junqueras, no? Potser els més polítics, no? Ja que tenim aquí una persona d'Esquerra, els, en aquest cas, acusats d'Esquerra són els que estan mantenint la bandera més política del procés.
A mi m'agrada molt com ho estan fent els d'Esquerra, però s'ha de dir que els del PDeCAT també m'agrada molt com s'estan defensant i com estan parlant. I, clar, a mi l'Oriol Junqueras em va encantar quan va parlar, també em va agradar molt el Joaquim Forn i el Cuixart d'ahir va ser espectacular. Potser no va començar molt potent, però es va anar trobant en el judici a gust.
Jo crec que passarà la història doncs, la seva manera de dir hòstia quan li preguntaven. Sí. I no sé si ho sabeu, però avui es presenta una ratafia per joves que diuen que vol que sigui el Jägermeister català, que és aquest xupito d'aquestes begudes d'herbes austríaques. Doncs han tret uns catalans d'una bodega una ratafia per sortir de marxa i li han posat hòstia. Li han posat l'hòstia.
L'hòstia.
Sí, però ell va dir doble... exactament hòstia collons. Sí. Hòstia collons.
Sí, sí. I em sembla que ho va dir més d'una vegada.
No ho sé, però el jutge li va acabar...
El Marchena
li va dir que sisplau, parla...
Que deixés de fer servir l'expressió. Sí, sí, sí. Avui, si no esteu una mica al cas, donem l'última hora, he sigut una miqueta mogudet amb la intervenció, en aquest cas, de l'Eulàlia Reguant i l'Antonio Baños, de la CUP, que s'han negat a respondre a Vox, que eren, justament, com a acusació popular, que els demanaven com a testimonis i s'hi han negat i, per tant, el jutge doncs, bueno, els ha fet marxar i els hi pot caure el pes de la llei, perquè és el que estaven obligats a contestar.
De fet, per Vox, jo suposo que de demanar com a, per declarar Antonio Baños i l'Eulàlia Reguant, de per se... ja era una cosa folclòrica.
Era quota de pantalla.
Per tant, sí. Diguem-ne, s'han anat a trobar, permeteu-me, i salvant les diferències amb el partit d'extrema dreta, s'han anat a trobar dos extrems ideològics i l'únic que no podia sortir res de positiu com així ha estat. Vox, al meu criteri, va demanar-los com a testimonis com una provocació.
Una provocació, sí.
I els altres han respost, com acostuma a respondre la CUP, de plantar-se. Llavors, estem aquí. No sé si això afavoreix massa els interessos de les persones que s'estan jutjant, però en tot cas confio que el tribunal ho tingui en compte, tenint en compte que no anaven ells tampoc, aquestes actuacions, ni de Vox, ni dels membres de la CUP.
No, probablement pels acusats no, però per ells dos sí que hi haurà alguna reprimenda, segur, eh?
Bueno.
Sí, perquè així ho ha dit el Marchena i ho ha deixat clar.
Sí, però estic convençut...
Que pot comportar, que esclar, no depèn d'ells, però que segurament comportarà.
Estic convençut que abans de fer el gest han valorat fins on podia arribar aquestes conseqüències.
Home, abans de fer una cosa així, segur que t'assessores per saber...
Sí, però la CUP som així, eh? No, doncs no. Jo crec que no s'havien d'haver plantat. O sigui, em convoquen, doncs molt bé.
I a més, perquè he estat escoltant la declaració quan el Marchena els ha donat l'opció de contestar-li i que ell formulava les preguntes i els hi contestava amb ell. Per tant, sí que era una mica còmic o kafkià la situació, però cert és que el jutge ha donat una sortida per poder...
Però el jutge s'ho porta molt estudiat, eh?
No sé, jo crec que el jutge
sap que tot això anirà a Europa.
Jo crec que el jutge que està dient que vostè està condemnat a cadena perpètua i sembla que no t'estigui dient res. O sigui, té una manera, una expertesa...
Exacte, ho fa
d'una manera... Jo no havia, feia temps que no veia algú dominant tant el seu ofici.
I els tracta molt cordialment, que és un contrast molt gran amb el que hem portat fins ara.
Vostè li cauran 20 anys, no sé què, però, bueno, doncs sense perdre aquelles maneres.
En aquest cas no crec que pogués saber o saber...
Que
es trobaria en aquesta situació. De fet, jo crec que és la primera vegada en tot el judici. Porten gairebé dues setmanes que han hagut de parar perquè no estaven d'acord entre els jutges a veure què havien de fer.
Quan deia preparat, està clar, no era preveure totes les situacions, però que s'ho porta molt estudiat perquè sap, com diu el Ramon, que això acabarà a Europa
i que ja tenim molt de compte com ho diu les coses, com
tracta... Tota l'estona, sisplau, que això s'està gravant, sisplau, que vostè posi's cap aquí, miri cap allà, no sé, té totalment consciència de la posada en
escena. A mi el que està sorprenent amb aquest judici és el baix nivell, al meu entendre, de la fiscalia i de l'acusació particular. O sigui, suposo que hi ha determinades acusacions que és molt difícil de sustentar amb les proves que hi ha, però és cert que hi ha, des del meu punt de vista, un baix nivell de preparació dels interrogatoris. Per què? Doncs ja no solament perquè no hi hagi proves que puguin sustentar determinades coses, sinó per inconcrecions, per dubtes...
És que aquest judici, sé que a vegades posa humor en aquest tema, però és un humor en aquest cas blanc, és que estan fent realitat la novel·la de Franz Kafka. O sigui, la novel·la de Franz Kafka, el procés, acaba amb un judici, amb una condemna a mort, i el jutjat no sap de què l'acusen durant tot el procés. És que els propis catalans independentistes, no sé qui va emmarcar aquest nom del procés, entenc que era una manera de dir estem en marxa, no sabem quan arribarem, però estem en marxa, però al final s'està, doncs diguem-ne, semblant cada vegada més aquest llibre de Kafka, perquè al final ja us dic, o sigui, és que està havent-hi un judici absolutament boig, que costa molt, ni tan sols d'entrada, dius, mare meva, rebel·lió, sedició.
Al final és un tuit.
Sí. És, vostè on estava en aquella manifestació? Pues estava lluny, no? Avui li deien a la Marta Pascal, però vostè quan... No, jo és que estava lluny. Va veure els cotxes? No els vaig veure. És que...
però que estem en aquesta línia, va ser Vox també que va demanar la presència de la Marta Pascal. Clar, una persona que no estava ni al govern, ni era diputada... Diputada.
Sí.
Bueno, doncs, no, però no tenia el pes polític agafat en posterioritat. Clar, la interrogant sobre una manifestació que haguéssim pogut citar a mi, a tu, o qualsevol de les...
Però interrogant a la Marta Pascal.
Però és la línia estratègica aquesta de Vox d'intentar posar en evidència coses que no cal que es posi en evidència, que la Marta Pascal és independentista i porta banyes i cua de dimoni.
És l'únic argument que tenen, llavors es coneixen aquest.
Ja que us veig una mica posats, i heu vist la vicepresidenta, el ministre Montoro i a l'expresident Rajoy, o us ha arribat algun input?
L'he sentit al Rajoy no he vist.
Els vostres whatsapps com anaven amb això?
Estan suaus, no hi ha activitat en el whatsapp, el que sí que...
No m'ho crec.
No, jo tampoc, especialment.
Ho estic deixant, això de les xarxes socials. Però en tot cas...
Aquí en diem dieta.
Dieta digital.
Home, nosaltres sí, tens una pila de whatsapps de mira la Soraya, que aquí s'està ficant de peus a la gallera...
Et van arribant aquests impactes.
Compte'm això, eh? Compte'm els whatsapps que feu, perquè és perillós, eh?
No, però... és tot molt suau.
Vale.
O sigui, són evidències de el que s'està veient.
No sé, jo he vist un Mariano Rajoy aguantant el tipus, molt Rajoy,
molt
i que fins al final, fins i tot al final quan l'han apretat una mica, és la primera vegada que sento que lamenta els fets de l'1 d'octubre. Ho ha verbalitzat.
No,
sí, però al final
no
acaba embolicant el que li està preguntant.
Sí, bueno, però això
és habilitat.
És una virtut.
Perquè, en canvi, la Soraya sí que se l'ha vist més tensa, sí, com més contra les cordes, però ell li feien el mateix tipus de preguntes.
Bueno,
i acabava com contagiant el seu estil a l'interrogador.
Sí, bueno, és molt Rajoy, això. Vull dir, allò que deien el Don Tancredo, al final, jo crec que, diguem-ne, aquest senyor és força intel·ligent per haver arribat on ha arribat, encara que tingui aquest posat que sembla que no hi sigui, no? I és una manera d'actuar que, en general, a la vida no li ha anat malament, veient la seva trajectòria, i l'ha portat fins al jutjat. Què ha passat? Doncs que li ha sortit al final, davant l'evidència d'unes imatges que li han posat, diu... Això no hauria d'haver passat.
Però
ha insistit en que havia passat perquè determinats senyors han fet coses que no havien de fer.
Òbviament que s'ha de justificar.
Ha anat repetint això sempre.
La seva declaració anava en dos sentits. Un, tampar el flanc de la dreta i repetint. Estem que estem en període electoral, eh? Que ha sigut el primer president que ha plegat el 155, que no es va reunir mai per parlar d'un referèndum d'autodeterminació, que, clar, tot això era... Jo sóc més espanyol que ningú, no se diré mai, no sé què, no sé quantos. Però per altra banda, li ha sortit la persona humana que encara hi ha allà dins, no hi ha dit, això no hauria d'haver passat mai. Però clar, ja, tampoc li canvio el paper que ha hagut de viure aquest senyor com a president del govern, perquè les pressions que devia rebre i totes les persones, que, president Puigdemont, i Oriol Junqueras i tota la gent
bandes.
Per totes bandes, clar,
i del seu sector mateix,
n'estic convençut que el president Rajoy ell solet i el president Puigdemont ell solet haguessin actuat diferent de com han actuat al final els seus governs, per tant
sí, però era com una cosa inevitable, no? Era un destí inevitable, no? Sí, que aquí es fes la DUI i que allà es fes el 155.
Però perquè estem en una lògica...
Unes vies paral·leles que mai es creuen.
Ah, però estem en una lògica del primer que faci veure que fa un gest amb l'altre, serà tallat de traïdor per tothom.
Bueno, el que li ha passat al Pedro Sánchez.
Però fixa-t'hi, en una reunió de tercer rang, no sé què, posaré una persona allà al mig, que ni dic relator, que no sigui... Clar, aquesta és la lògica, però el mateix li hagués passat al president Puigdemont si hagués convocat eleccions en lloc de programar la DUI.
Traïció,
no sé què, no sé quants. Llavors, això condueix a que es faci, diguem-ne, ens hem hagut d'estavellar com a país perquè d'aquí uns mesos, d'aquí alguns anys, pugui sortir algun positiu de tot això, però fins al moment jo crec que hem entrat en unes dinàmiques...
De cronificació.
No és un problema que s'acabi amb una sentència. La sentència, sigui quina sigui, si és l'absolució, serà absolució. Si és una condemna menor, serà una condemna menor. Però, clar, però tot això... és una condemna dura, que jo crec que...
Esperem l'indult.
Però és que ningú demanarà l'indult. Llavors, aquí estem en un horitzó que la sortida més, diguem-ne, políticament millor... des del meu punt de vista, no dic judicialment, políticament, és que fos una condemna per desobediència, que al meu entendre és el que hi va haver-hi desobediència, però no hi va haver-hi ni malversació ni sedició, perquè malversació, escolti, de quines xifres estem parlant? Estan dient, si obrir un col·legi per part d'un funcionari, això és malversació. Malversació, si tu agafes, és destinar diner públic.
Sí, sí.
Clar, això no va ser.
Hi ha serveis que no reben, doncs cap, hi han d'obrir la persiana igualment, llavors que estàs malversant.
No, vull dir que al final... Si l'estat de dret s'aguanta a l'estat espanyol, hi hauria, des del meu punt de vista, una condemna per...
Bueno, hi ha hagut aquí un canal que s'ha disparat de...
una condemna per desobediència seria una condemna lògica pels fets que jo, com els vaig viure en aquell dia.
Fins i tot jo crec que algun dels acusats l'ha admès.
Ah, clar, òbviament. Bueno, però és que a més, el tema de la malversació, és que més d'un dels acusats, ja ho he dit, això es va pagar en fons privats.
si ni el Montoro va veure que no, hi havia...
Les urnes xines. Les urnes xines.
Les urnes xines.
Però això és sutil, perquè representa... Si tot es va pagar a nivell privat i tot ho va fer la gent privada, no hi ha motius per condemnar el govern. El govern no va poder fer res. Tal com han anat avui
les coses... No poden condemnar per malversació.
No, però tal com han anat les coses avui amb el Rajoy i amb la Soraya i amb el Montoro, la sensació és el govern no va fer res. No perquè no ho volgués fer, sinó perquè el vam collar perquè no ho fes. Sí, sí, certament no hem contat d'això. Luego, com es va fer? Ho va fer la societat civil. Luego, llavors no pots condemnar els polítics a que han fet una cosa que
no
han fet.
L'únic que els poden... Els
quan... Encara que la volguessin fer, però una cosa és voler-ho fer i una altra és fer-ho.
La despesa més gran és, el, entre cometes, doncs, l'arribada dels piolins, que allò, doncs, sí, la mortalada de diners
no
que va implicar...
Això que els advocats en dirien alguna cosa... I no,
que al final el més intel·ligent hagués estat que no hi hagués intervenció policial. Es desenvolupés la jornada d'octubre, ells haurien desqualificat el resultat perquè havien invalidat no sé quin tema del cens i bueno, haguéssim tingut un 9N més ben muntat, però diguem-ne sense aquesta, no, aquest trencament al país. No?
Jo crec que una de les declaracions importants serà la del coronel de la Guàrdia, coronel era de la Guàrdia Civil, el
Pérez
de los Cobos, perquè clar, sí, avui, però... si escoltaves les declaracions de la Soraya Sanz en Santa Maria i el Rajoy, deien, no, que ell, dels operatius ells no se n'encarregaven.
No sabien res.
Deia, això... I vostè amb qui estava? Jo amb la...
Jo amb la vicepresidenta.
Amb la vicepresidenta. Sí. I llavors qui l'informava? No, trucava la vicepresidenta. Sí. Però que no estava amb vostè? Sí. Diu, home...
No sabia res. No sabia absolutament res.
La, seva línia.
Jo em crec, aviam.
Jo no hi era.
Va haver-hi, jo estic convençut.
Jo
estic convençut que va haver-hi una ordre política de no podem permetre que es voti, i a partir d'aquí s'ha posat en marxa un operatiu que ve a través del Zoido, que també serà un altre testimoni maco de veure.
I molestos pel fet aquest de dir hem fet tot el que hem pogut perquè no passi i al final acaba passant. I abans això, saps...
Però en tot cas, jo crec que entenc que la bancada independentista, discursos de, com el del Junqueras o declaracions com el del Junqueras o el de Jordi Cuixart pugi la moral de la tropa, però no sé fins a quin punt, diguem-ne, es senyeixen els fets i a desarticular, diguem-ne, les proves que teòricament els incriminen amb els delictes que els imputen. Per tant, està bé, des del meu punt de vista, fer un alegato político, no, que diria...
Però han ensenyat vídeos, que no hi ha...
Cuixart va estar fi, inclús, a l'hora de contestar determinades coses. El Cuixart va... Sí, però vull dir que... A mi m'agrada molt el Cuixart. Globalment, tant a l'hora de fer el seu propi discurs...
Al final hauré de recuperar-lo, perquè jo no vaig poder veure'l i només he vist alguns petits...
Va donar un to, va ser un to diferent.
Que sí que és cert, i no vull canviar de tema, però que hi ha decisions judicials que no s'entén. Avui mateix hi ha hagut un altre, que és el de l'expresident del Barça. Un senyor que el tenen 20 mesos en pressió preventiva, el primer dia del judici, al carrer, sense fiança. Diu, no sé... No sé, hi ha coses incomprensibles. Dir, la justícia s'hauria d'explicar una mica millor, segurament. Segurament hi ha motius jurídics, hi ha fonaments per haver-lo tingut aquest senyor 20 mesos a presó. Però clar, és que sona una arbitrarietat, perquè d'avui per demà, perquè abans del judici va demanar 24, fa 48 hores va demanar sortir en llibertat, li van dir que no. Canvia de jutge, fa una declaració i li diuen que sí, que estic convençut que és la mateixa declaració.
Diuen que té assegurat oficial... el patrimoni.
No, i la versió oficial és que el deixen ara perquè ja ha declarat, per tant ja no hi ha risc de fuga i encara que es fugui no passa res perquè ell ja ha declarat. La idea aquesta. Però... Com que ja hem arribat al dia del judici, tu ja has estat aquí fins al moment del judici, ara ja te'n pots anar. Però havíem de garantir que estaries al dia del judici.
No sé.
Això és el que jo he sentit d'un advocat que ho deia, que ho explicava. Però...
S'ha de refundar, no, ja no per aquest cas del procés, en general hi ha el cas de la manada, hi ha múltiples decisions judicials incomprensibles pels ciutadans neòfits en la matèria, que o s'aproxima més la justícia al que pot entendre la gent o la desconfiança i la suspicàcia són múltiples.
Volia canviar de tema, perquè de moment no hem comentat pràcticament res. De Resquillada, hem parlat de la moció d'Esquerra, doncs, acusant l'Estat d'utilitzar la justícia contra l'independentisme, que va tirar endavant amb l'extensió de l'equip de govern, que és la línia que estem mantenint des de fa uns mesos. Però, si voleu, queden 20 minuts. Espero que no es reprodueixi el debat que va haver-hi ahir en el ple de pràcticament dues hores sobre el pla estratègic, és a dir, tot el que no s'havia parlat en dos anys s'havia de parlar en el ple d'ahir.
Aquest és el problema, precisament. O sigui, va haver-hi diverses argumentacions per abstenir-se a votar en contra d'aquest pla estratègic. Segurament la més documentada va ser pels companys d'Esquerra, que com a mínim van demostrar que s'havien llegit el document. Clar, va haver-hi altres partits, que avui no tenim a Lluís ni la Bea García, que van fer servir un argumentari tendint a pobre per justificar el seu vot en contra.
Nosaltres també.
Bueno, es van abstenir. Es van abstenir.
No, no, no. La seva abstenció.
Però era abstenció, clar.
Era una abstenció, clar, de dir, doncs, crític, ens però amb un marge, amb un marge, sí, de confiança.
Bueno, si repassi la intervenció, no sé per què van abstenir-se, perquè la intervenció era una esmena a la totalitat, llavors també incongruent el vot. Però en tot cas, des del meu punt de vista, no es pot anar així pel món, permeteu-me l'expressió. O sigui, no es pot no treballar els temes, no es pot no anar a les reunions, com va sortir en el plenari, no es pot prendre una decisió prèvia sobre què votaràs en una feina de 2 anys i després vestir el teu argumentari agafant porcions del que han dit els altres per justificar la teva abstenció. Jo crec que els ciutadans de Castellà es mereixen més, i això és el que va intentar dir l'alcalde en la seva intervenció, en la seva rèplica. Jo crec que fa baixar el nivell del debat públic d'aquest poble. Però en tot cas, ja ho trobarem.
Puc matisar? És que nosaltres ens vam abstenir, coi. Nosaltres no vam manifestar en cap moment que estiguéssim en contra del pla pel fet que existeixi el pla, i vam venir a dir que ens semblava molt bé que hi hagués un pla. El que vam dir és que el pla el trobàvem inconcret. És a dir, que són molt bones intencions, però després aquí falta explicar-nos. Per això ja ho vam dir el dia de la presentació. Bueno, la presentació no, però d'alguna manera és el que hem dit sempre. Ens sembla inconcret. No ens expliqueu com farem tal cosa o com farem tal altra. I com que som mal pensats, suposo, decidim, o som desconfiats, ja sabem que normalment aquestes coses moltes vegades passen, i és veritat. Queden amb bones intencions, però no acaben de trobar la manera de fer-se. Clar, és un pla a 10 anys vista, que clar, poden passar moltes coses amb 10 anys.
Però hi ha
una certa inconcreció.
Però què és un pla estratègic?
Un moment.
Això ja ens ho vau explicar.
Tanquem la roda d'intervencions, que parli la Núria, sisplau.
Bueno, nosaltres, clar, una mica en la línia del Ramon, però vam anar un punt més enllà i vam votar en contra, perquè el pla tu te'l llegeixes i tot són frases molt xules, és maco, vull dir, el que està redactat està bé, però no concreteu res, tot està com...
No han concretat els ciutadans de Castellà res.
Al final el que falta és un titular, un eslògan, no? Castellà, 2 punts...
No, falta una estratègia de saber què volem fer.
Dius Castellà, poble de serveis, Castellà, poble de turisme, Castellà, poble medi ambient, no sé, és a dir, això potser és el que jo almenys com a no coneixer del tema li demano un pla estratègic, no?
Bueno,
una sola línia.
Encara que no sigui una sola línia, en cada punt hi hagi una certa concreció de què farem exactament. No. Jo què sé, vull dir... A veure...
Però llavors, quina diferència hi ha entre un pla estratègic i un pla d'actuació municipal? Quina diferència hi ha?
Però
aviam, el pla d'acció municipal. El pla d'actuació municipal, que es pot fer de mandat o pots fer anual, el que fa és desplegar el que en algun, o si ja sigui un programa electoral o un pla estratègic, tu t'has presentat a unes eleccions i vols desenvolupar, no? Uh-huh. Llavors tu dius, escolti, en aquest marc, en aquest terreny de joc, que és un pla estratègic, les accions que nosaltres farem, i la idea era, com el conjunt de les forces polítiques representades en el plenari en els propers 10 anys, aniran encaminades a poder complir amb aquests objectius, que poden ser, són 20, o 20 línies estratègiques, o poden ser 30... però és que no n'hi hauria cap que convindríem que estiguéssim en contra. De les, almenys ningú es va expressar en contra.
20, crec que eren 20 reptes. No?
20 reptes, no? Llavors,
clar, aquí està la qüestió.
Però és que entès com a 20 reptes sí que s'entén. Clar,
és una línia estratègica, de dir, escolti, volem obrir Castellà al riu, sí o no? Això sortia en el programa electoral de quasi tots els partits polítics, uh-huh, i estem fent un pla especial per desenvolupar-ho, no? Què voldrà dir això? Doncs que els propers governs municipals de la propera dècada, quan tinguin 4 calés, l'important, perquè ho ha dit la ciutadania, és que els puguem invertir cap al riu. O potenciar les energies renovables. O fer un tomb en el polígon industrial, perquè, escolti...
Home, el Ramon crec que va tocar un tema molt greu, jo diria, que per això deia el de doncs, donar rellevància, que és el tema de l'habitatge. No sé si vau ser vosaltres...
No, ahir no.
O potser va ser Esquerra, o vaig ser la sensació que en el debat també apareixia el tema de l'habitatge de lloguer, o és que estic molt sensibilitzat?
Sí, perquè em sembla que ens basàvem en dades de feia diversos anys...
Sí, que hi havia un decalatge amb la crisi...
I que el tema del lloguer castellà és un tema molt greu que s'hauria de tractar molt seriosament. Però s'hauria de fer un pla estratègic concret pel tema del lloguer.
És que per evitar la fuga de gent jove...
I que no fos només dir, volem que el lloguer sigui més barat, o farem perquè el lloguer sigui més barat. Però què farem exactament?
Què farem? Això és el que dèiem
nosaltres. Què farem?
Què farem? Com a govern municipal o com a ajuntament tenim poques eines per regular el preu de l'habitatge. Tenim un parc d'habitatges amb un alt percentatge, altíssim percentatge, em sembla que és el 80-85% de compra. Per tant, el parc d'habitatges, que són quasi 9.000 habitatges a Castellà, doncs el parc de lloguer és petitó.
Sí, sí.
Val? Llavors, possibilitats de créixer. Hem dit que no volíem créixer com a municipi amb un pla general que vam aprovar no fa gaire. Per tant, és un procés de reconversió, diguem-ne...
Que ja existeix, no?
Exacte. Sí. Del que ja existeix, que això és lent, sí que és cert que hi ha certes pastilles o en certs terrenys que són susceptibles a fer habitatge social. Però llavors ve la segona part. Qui te'l financia, com el financies? I si tu fer una promoció de 50 habitatges en un parc de 9.500, seria molt pretensiós pretendre o creure que tu pots fer variar el preu del mercat de lloguer amb 50, posant 50 habitatges al mercat. Llavors, si municipis grans o molt més grans que nosaltres que tenen societats municipals d'habitatge, Barcelona, Sabadell, Granollers, Terrassa...
Les dades d'ahir crec que no han sigut tan positives com s'esperava aquest mandat de l'hora de construcció.
És que el problema del preu de l'habitatge ja no és un problema de quantitat d'habitatges. És un problema d'especulació immobiliària i que, com a ajuntament, si ni Barcelona són capaços, i amb un govern compromès fins les celles, amb una alcaldessa... que ha sigut la lideresa del món mundial, han sigut incapaços de frenar aquesta dinàmica, aquesta inèrcia, nosaltres ens podem fixar com una línia estratègica, i és cert que és preocupant que molts castellarencs i castellarenques hagin de marxar perquè no troben lloc d'habitatge a un preu assequible a Castellà. Però hem de ser realistes de fins on podem arribar nosaltres.
La clau, i entrem en un tema concret, parlant d'això, és... crec que es va comentar en un ple, no sé si era una moció de Decidim o d'Esquerra, quan es va comentar que se suplementés doncs, aquests ajuts al lloguer, doncs què passa? Si no hi ha un lloguer per sota de 600 euros, no pots optar aquests ajuts.
Va ser Decidim.
Però clar, el drama el tindria l'Ajuntament. Si es baixa el llindar als 500 euros, llavors pot entrar moltíssima més gent a demanar aquest ajut. Per tant, l'Ajuntament necessitaria, no sé si una màquina de fer bitllets, però clar...
Llavors
el tema, implicaria un nivell de subvenció que, clar, que potser justament, per això hi ha aquests números clausos, no, per d'alguna manera.
Sí,
no?
jo amb això de... És, òbviament, que és una de les línies que s'ha de seguir, però jo hem estat durant 8 anys regidor d'habitatge. I el problema que hi ha aquí és que tu, com a administració, quan subvencions d'habitatge, què fas? No és que la gent hagi de pagar un diferencial menor respecte al que pot pagar, sinó que la tendència és inflacionar el mercat. Si tu poses més calés al mercat, els preus pugen. Per què? Perquè tots... si diem, podem arribar a 500 euros de pagar el lloguer i rebo una ajuda d'allò...
Estàs acceptant el preu de mercat però subvencionant-lo, i llavors per tant no modificant el preu.
I té la capacitat per arribar a X, si com a administració li poses un tant més, el que fas és que busqui
un pis millor.
És lògic, és humà, i ho faria jo també, vull dir, no és cap crítica, però el que fas és inflacionar el mercat. Per què? Perquè hi ha més capacitat econòmica. Llavors, la subvenció s'ha de fer, sí, però s'ha de fer d'una tal manera que eviti efectes perniciosos com pot ser aquest d'inflacionar el mercat. I en un mercat petit com el que tenim, clar, des de l'Ajuntament hem fet quasi totes les eines, segur que ens hem descuidat alguna cosa, però teníem a la nostra mà. Els habitatges que estan a la borsa...
Es queda una, construir.
Construir. Es queda construir, però... No, Sí, correcte, però necessites la capacitat d'inversió.
Necessites potser, pues això, per fer una promoció de 20 pisos, un milió d'euros.
Un milió d'euros i afavoriràs a 20 persones, però... Però és que això no soluciones el problema i a part tampoc pots incidir en el, o sigui, no incidiràs en el no podràs fer baixar el preu de mercat dels lloguers a Castellà, perquè és una, diguem-ne, encara que en posis 40 o 60, que ja serien 3, 4 o 5 milions d'euros. El mercat és una tendència inflacionista, i si passés només aquí a Castellà diries, home, tenim un problema, però és que és un
problema. El problema probablement és que no passa només un poble, clar, passa tot arreu. Jo no sé fins a quin punt el pla estratègic, un pla estratègic de cara a que és, tot el que és habitatge, s'hauria de plantejar a nivell de país, a nivell de Generalitat i a nivell... En col·laboració amb els ajuntaments, però d'alguna manera plegant el concepte.
Sí, és que a nivell de país és que porten anys sense fer absolutament res. Això, a més, admès pel govern de la Generalitat, no fa gaire, ho vaig llegir, que no s'havia fet pràcticament res per la crisi, la retallada, etcètera.
Sí, probablement la culpa és les retallades, la crisi és el que vulguis, però clar, evidentment és un problema greu.
Però aquí xoquen dos drets que, diguem-ne, que la Constitució recull. Un, el dret a la propietat, i l'altre, el dret a l'habitatge. I, malauradament, el mercat fa que prevalgui el dret a la propietat. I en molts casos, escolta, mirem el nostre entorn. França, diguem-ne, la República Francesa, heu intentat llogar un pis a París alguna vegada?
No.
No és el cas.
En la meva una època pretèrita jo vaig mirar-ho de fer. Els preus són intocables.
Ja. Bueno, Barcelona, aquí tenim un col·laborador, doncs amb uns companys estudiants, que s'ha anat a Barcelona, un pis de 45 metres, viuen tres persones,
i
em sembla que paguen 1.000 i poc.
Però és que el lloguer està al nivell d'una compra.
Són tres, i són
però tres, no? però és que és una habitació, sí. Pràcticament. No, és que em venen ganes de tornar a casa dels pares.
Jo vaig viure a Barcelona.
Tinc més intimitat a casa dels pares que a compartir.
Tot el sol amb el lloguer.
Aquí
tenim la cultura de compra. Sí. La tenim de compra perquè els preus del lloguer són els mateixos que de la compra, llavors tant per tant compres, però els països poder una mica més avançats, els lloguers són de 200 o 300 euros, llavors és més fàcil anar-te'n de lloguer. No tenen aquest sentiment de comprar.
Però és tota una cultura de lloguer. Hi ha països que tenen cultura de lloguer. Aquí tenim cultura de propietat.
Perquè sempre ens han dit que sempre tinguis alguna cosa. Bueno, què passa si no tinc res? Doncs aniré canviant de pis, no ho sé.
Potser m'aniré una mica, però una mica l'origen de tot això... Perdoneu, és la llei de propietat horitzontal que va impulsar el caudillo Franco en el seu moment. Per què? No, és així.
Hòstia, collons.
La mentalitat aquesta ve des d'un control social. El fet que tu tinguis una propietat, automàticament et converteix en petit burgès i més conservador.
I a Amèrica defensaries la propietat amb armes.
Amb armes, òbviament.
Sí, és que justament també és una cultura de la propietat als Estats
també,
Units.
També.
Per tant, jo crec que el tema habitatge té mala solució i, a més, tenint en compte que Catalunya...
I els sous no estan pujant.
No estan pujant. Hi ha
contractes precaris...
Clar, no, és que ja tenim preus de centre Europa amb sous del sud d'Europa. No? Som un, diguem-ne, malauradament, o no, som la Florida d'Europa i... Tots els alemanys, holandesos, belgues i anglesos que jubilen venen a viure aquí. I això, hi ha gent que té un poder adquisitiu major, i això fa inflacionar. Llavors, solució podem diguem-ne, omplir-nos la boca, però és que no...
Hi ha una altra cosa,
honestament,
a Barcelona, per exemple, hi ha els pisos turístics, els pisos... de turisme, és tremendo, perquè guanyen molts més diners posant pisos aquests d'això. Pisos que de lloguer estaven a un preu i ara treuen molts més calés perquè els converteixen.
Això
ho paga la proporció.
Jo ho he vist, això. És l'expulsió del veí de veritat, de la persona que fa poble o que fa barri.
I he vist aquesta situació com anava creixent, com realment la gent anava marxant del Raval, la gent pròpia del barri va marxant perquè estaven uns preus que no poden...
Però això, legislativament, com ho acotes, això?
Sí, hi ha més problemes, hi ha molts més problemes. Però aquest és també un problema.
Aquest és un d'ells.
Perquè el barri es va despersonalitzant perquè la gent pròpia del barri ha anat marxant.
Però això, legislativament, com ho acotes?
Hòstia, no ho sé.
Bueno, clar, és que és dificilíssim.
Justament m'està venint al cap i volia canviar de tema ràpidament. El tema de la inauguració, l'obertura de la plaça Llibertat, no, que surten a l'actual i Ràdio Castellà m'ha explicat la història recopilant testimonis de gent de l'època, justament era un moment de gran especulació i de construcció una mica desaforada, aquells finals dels 70, doncs molts pobles del voltant de Barcelona doncs rebien molta gent i era una situació que Castellà doncs va viure, però no tan diguem-ne accelerat com per exemple a Sabadell, no? On hi ha barris que són polígons directament, no? Uh-huh. Hi havia com una intenció de gairebé fer un mini polígon al centre de Castellà, o sigui, és curiós que i els veïns doncs van lluitar per aquest espai, per tenir aquell espai, no? Amb la única zona podíem dir de construcció en alçada o vertical, no? Que a Castellà això no en tenim.
Sí, no, però... Això fa molts anys, ja, no?
Sí, sí, finals dels 70. Bé, sí. Posat aquesta nota a peu de pàgina, queden 6 minuts per les 9 i volia treure, doncs, en aquest cas, una moció que sí que es va aprovar, en aquest cas, per unanimitat, i a més tenim a la ponent, no sé si li diu ponent de la moció, crec que va ser...
La relatora.
La relatora.
Ara no sé si m'haurà d'agradar o no aquest nom.
Vinga. Que és la commemoració del Dia Internacional de les Dones, aquest suport unànim, i a més doncs, per part de Decidim hi van posar una mica doncs,
la nota més lluïdora,
aquesta crida a la vaga. No? L'any passat doncs, es va fent massa crítica doncs, i aquesta vaga al final, déu-n'hi-do, doncs, la força que va tenir, sobretot... Doncs, més interpel·lades les dones, doncs, per tant, doncs, va ser doncs, les que més es van mobilitzar. I aquest any, com que la gent ho està esperant, no, Núria?
Jo crec que sí.
Com ho valores tu? Creus que serà encara més esclatant que fa un any, amb manifestacions?
No sé si serà més que l'any passat, perquè l'any passat va tenir molt bona resposta, però sí que la gent... Clar, és que tu veus com està... El que abans parlàvem de la justícia i... Tot et desafavoreix tant que jo crec que ja fa molt temps que la gent està, o les dones poder estem més cansades i al final, ja, no sé si ho esperes, perquè la gràcia seria poder-ho reivindicar sempre, però sí, passen moltes coses, moltes no t'agraden i és la manera de dir, pues, estem aquí, ens queixem i que se senti, i no només les dones. La gràcia és que llavors els homes et recolzin, vull dir que no és una cosa exclusiva de les dones. Hauríem de canviar, intentar... Clar, sense els homes no podem aconseguir-ho, perquè si no canvia tota la societat, som 50-50. Uh-huh. Està bé que ho impulsem, però hem de tenir el recolzament i llavors passen coses com la violència de gènere i tot això, que clar, necessites algú al darrere.
És que hauria de canviar la mentalitat de la societat en global. No és només un problema vostre, això està claríssim. Però clar, com ho fas? Com ho planteges? És que...
Des de l'educació.
Ja. Yeah.
Des de petits.
Ja. I el món cultural, la comunicació, els mitjans, i tota una sèrie de coses. I la publicitat. Clar, no, jo vaig per aquí, sí. Tot el que és l'àmbit cultural.
Hi ha molts fronts oberts.
Hi ha molts fronts, exacte.
Aquí, aquí es comentava una tertúlia de dones, justament. Doncs la idea de que al final la dona, sense dir res, doncs, va assumint coses doncs, en l'esfera laboral, l'esfera familiar, doncs al final qui té un problema doncs va a la mare o va a la tieta o va a la germana, doncs aquest paper també de cèl·lula més activa de les famílies és una sobrecàrrega que en aquest cas potser ha arribat un moment que les dones diguin prou, no? en aquest nivell, no només en el tema de la reivindicació laboral, de tenir els mateixos drets. Sí, no? És potser crec... l'aspecte més revolucionari, no? Perquè tots som... En teoria, bueno, potser Vox no, però si tu em preguntes a mi, dius, pues, home, potser no diria que sóc feminista, però sí que, en tot cas, que vull igualtat absoluta, no? Però a l'hora de la veritat, doncs, potser els meus comportaments no tendeixen cap a aquesta idea de que siguem tots iguals.
Jo crec que estem en un moment de la història curiós. Per una banda hi ha una sensibilitat molt superior al que hi havia hagut segurament a la generació dels nostres pares entorn al tema doncs, del feminisme i ja no només el feminisme, sinó l'igualtat entre els homes i les dones, no? I en paral·lel han ressorgit i d'allò discursos que alimenten just el contrari. I jo crec que no sé, diguem-ne, estem en un moment de regressió, jo crec. Discursos no hi ha només Vox. Discursos del Trump, del Bolsonaro...
No te'n vagis de tan amunt.
No.
Parla de les aules, de les escoles, dels instituts, de clixés,
no
de música, de literatura...
Clar,
de
no mitjans, són només els discursos, sinó que la contradicció
d'hàbits de consum.
Són més conscients que mai, però la cultura popular, o sigui, el que és el mass media de la cultura popular, els comportaments i els missatges és molt masclista.
I aquí potser les administracions sí, haurien de jugar masclista. Més fort. Aquí sí que és veritat que és un tema que l'agenda política hauria de... Però clar, diguem-ne que devem estar tan precaris amb el tema de la violència de gènere que posar-te a fer campanyes d'intentar educar, d'intentar... Doncs clar, es veu com un... No, una frontera encara
però
difícil de creuar.
Però no és incompatible, hauria d'anar una mica alhora. Bueno, una mica el que dèiem, no? Des de l'educació, des de, sí. De quan som ben petits, no? Amb les joguines. Que ens fem un fart de dir que els nens poden jugar amb nines i... Però encara hi ha gent que li costa, que a vegades sí, vas sí. Pel carrer amb un nen t'hi va en el cotxet i la senyora gran et mira en plan, és un nen o una nena, saps? Mm-hmm. Bueno, això és veritat. Jo conec gent, sí, sí. Vull dir, sí, tens sí. Amigues... Que
no, però és molt complicat. Jo tinc un fill petit i li encanta el color rosa i ja des de petit hi havia gent que li deia, sí, però què
clar,
fas?
Com és que t'agrada el rosa, clar.
Clar, perquè ningú li ha dit res que cap color té cap gènere. I doncs si ja des de petit ho estàs marcant, pues és evident que no anem bé per aquí, no?
No anem bé. No anem
bueno,
bé.
Hi ha un spot, no, de les joguines, que és jo no sóc ni del nen ni de la nena, jo sóc de qui vulgui jugar amb mi, no?
Pues, clar.
Aquesta és la, clar, la idea.
Doncs ens hem de quedar amb aquesta idea. Són les 9, mira, justament ara són les 9. Us donem les gràcies als tres, també a la nostra audiència, i fins a una propera ocasió. Ja queden menys plens i menys debats, perquè ja estem
allò
a les portes. S'acaba.
Bona nit.
Que s'acabi bé, per això.
Bona nit.
Bona nit.